Bona tarda, són les dues. Des de la que assegura que farà servir els diners literalment per comprar pastilles per aprimar-se, fer-se una liposucció i aconseguir que el seu ex torni amb ella, fins a la mare, que fa 3 anys que està sense feina, i explica entre llàgrimes que es comprarà una casa i podrà donar estudis als seus fills, que és el que més estima. Són només dues de les cares que té avui la notícia del dia, la rifa de la grossa de Nadal, que ha repartit més de 2.000 milions d'euros a tota Espanya. Una felicitat, gràcies als diners, això sí, que fa que almenys per avui no obrim explicant-vos què ha permès o vetat el Tribunal Constitucional.
Estel migdia, amb Diana Silva.
El 5.490 és el número de la grossa de Nadal que ha deixat un bon grapat de milions en diverses localitats catalanes. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El primer premi, dotat amb 400.000 euros al dècim, ha deixat 23,6 milions d'euros a Catalunya, la majoria a Barberà del Vallès.
I més enllà de la loteria, Esquerra permetrà que s'aprovin els pressupostos de Barcelona del 2023 amb la seva abstenció després que hagi arribat a un acord amb el govern municipal.
L'Entesa passa per augmentar en 50 milions els diners que es destinen al pla de xoc social per ajudar les petites i mitjanes empreses i les entitats a fer front a la inflació.
La justícia europea conclou que Barcelona i Madrid s'han superat els límits permesos de contaminació de l'aire i això afecta més de 7 milions d'habitants entre les dues ciutats.
El govern d'Ada Colau no està satisfet amb els resultats i impulsarà més polítiques per fer-hi front, com ja ha fet posant en marxa la zona de baixes emissions o les superilles.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta tarda acaba la segona ronda eliminatòria de la Copa del Rei amb els partits del Girona i el Nàstic de Tarragona.
Els gironins amb una plantilla plena de baixes juguen a les 7 de la tarda contra l'Atlético Cacereño. A les 9 serà el torn del Nàstic, que rep la visita d'un Màlaga que no està fent una bona temporada a la segona divisió.
I en plana cultural, la programació de Nadal del Mercat de les Flors de Barcelona comptarà amb 4 espectacles familiars. La companyia El Conde Torre Fiel hi portarà la seva primera funció familiar, Orma Giró.
L'espectacle es diu Los Protagonistes. D'altra banda, la catalana Anna Rubirola, de la mà dels Big Bouncers, hi portarà l'obra Plankton i la companyia madrilenya Araca la Danza hi exhibirà Loop.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la, però marcada per aquestes suaus, altes temperatures que estem tenint aquests moments arreu del país i que ens porten a parlar de màximes de 15 a 20 graus, tot i que les temperatures demà encara poden pujar una mica més. Compte, però, que demà al matí farà fred. Aquesta tarda tindrem sol, la presència d'alguns núvols alts poc importants i les boires d'aquest matí que a poc es van dissipant. Demà també tindrem boira a les comarques de l'interior fins a mig matí aproximadament, però a poc aniran desapareixent. També lluirà el sol, quatre núvols alts molt poc importants. De cara al cap de setmana, tant el dia 24 dissabte com el dia de Nadal diumenge, tindrem ambient tranquil a tot Catalunya. Al matí farà fred, però les temperatures no pujaran tant com avui i demà. Per tant, serà un descens moderat de les temperatures, però que en cap cas ens portarà a parlar de fred al centre del dia, únicament a primeres hores del matí.
El 5.490 ha estat el número premiat amb la grossa de Nadal, una rifa que ha regat Catalunya amb 156 milions d'euros, tant amb el primer com el segon premi.
Sí, la grossa ha sortit quan passaven uns minuts de les 11 del matí i s'ha venut a Barberà del Vallès amb 5 sèries, a Barcelona, Platja d'Aro i al Baix Empordà amb 3 dècims i també a Rubí, a Sant Vicenç de Castellet i a l'Hospitalet de Llobregat.
Precisament, a l'Hospitalet de Llobregat hi tenim des del primer moment a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda, molta felicitat a l'administració 13 del carrer Hierbabuena, número 28 de l'Hospitalet de Llobregat per haver donat el primer premi. Tothom que passa s'apropa per veure la bona notícia, ja que és la primera vegada que toca la grossa de Nadal en aquesta administració que porta més de 30 anys en actiu. Pluja de cava, felicitacions constants i somriures permanents entre les treballadores que confirmen l'orgull que senten. Sílvia Menéndez, responsable de l'administració, ha destacat la importància que hagi tocat al barri obrer de Pubilla, cases de l'Hospitalet.
il·lusió per la gent. És un barri de gent obrera, és un barri de gent treballadora, gent de tota la vida, gent gran de tota la vida, immigrants que fan un gran esforç per viure aquí. Estem molt contents aquí, ens fa molta il·lusió que hagi tocat el barri, de veritat. Ho necessita.
Les treballadores s'han assabentat del premi mentre es netejaven el local per una trucada d'una de les persones agraciades. Des d'aleshores, l'alegria ha inundat l'administració en saber que han venut el número de la sort i no paren de rebre felicitacions.
Gràcies, Sílvia. I a Barcelona, la grossa ha caigut a la zona franca.
Sí, Radio Estel ha parlat amb la Mari Carmen Gorreta, treballadora de l'administració de loteries del passeig de la zona franca de Barcelona, que ha venut sèries d'aquest premi.
M'acaben de donar la notícia, estem escoltant la ràdio, estem mirant, i bueno, m'he emocionat, perquè hi ha un senyor que sempre agafa el 90.
Recordem que els dècims amb el número 5.490 s'emporten 400.000 euros al dècim.
Anem ara pel segon premi, que ha estat pel 4.074 i que s'ha cantat quan passaven 26 minuts de les 10 del matí.
El segon premi, amb 125.000 euros per dècim, ha estat el més generós de Catalunya, repartint un total de 112 milions d'euros. S'han venut 45 sèries a Olot i 45 més a Puigcerdà. El Lluís Gil és el propietari de l'administració de loteries de Puigcerdà, que ha parlat a Radio Estel.
Que sempre uisco el sorteig des de casa perquè no... Per allò de dir, si le pongo mucha fe, no tocarà. Dic, bueno, como si un dia més, no? I m'he enterat per la tele, que hem dit Puigcerdà, i bueno, m'he tornat boig. I ara acabo d'arribar, i una miqueta per saber per on, qui ho ha venut, etc.
En total s'han repartit 56.250.000 euros a cada població.
I continuem amb el tercer i el quart premi. El tercer, amb 50.000 euros per dècim, ha estat pel 45.250 i s'ha venut íntegrament a Madrid, mentre que el quart ha estat més repartit.
Sí, uns quarts premis que són de 200.000 euros per sèrie. Un d'ells, el 25.269, ha tocat a Catalunya, concretament a Esplugues de Llobregat, a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona. El segon quart, mentre que l'altre ha estat pel 50.000, el 54.289, que s'ha venut íntegrament a Catalunya.
I per últim, els cinquens.
De cinquens hi ha 8 números premiats i estan dotats de 60.000 euros per sèrie, és a dir, 6.000 euros al dècim. El més matiner ha estat el 62.391 i s'ha venut a Alacant, concretament a Vilajoyosa i Benidorm. Després, el 43.696, que s'ha venut íntegrament a Biscaia, concretament a Galdacao. Un altre cinquè premi ha estat el 88.509, que ha deixat un dècim a Barcelona i un altre a Montgat, al Maresme. Tot i així, aquest dècim s'ha venut principalment a Pamplona. Més números, el 38.454, que ha venut 120 sèries a Tarragona, però entre altres també hi ha hagut sort a Astúries, Biscaia i Madrid. El 24.492 ha caigut a Valladolid, Badajoz i Múrcia. El 79.138 s'ha venut íntegrament a Madrid. El 36.142, on s'han distribuït 169 sèries a Barcelona i una sort, i finalment el 87.092, el darrer cinquè premi de la rifa de Nadal, on s'han venut dues sèries a Barcelona.
I un cop ha dit tots els premis, molt ben dits, molt ben pronunciats, sense equivocar-nos amb els números, que no és tan fàcil, anem ja més a nivell de coses de curioses, eh? Quin ha estat l'últim número que més s'ha repetit, Anna?
Doncs ha estat el 2, s'ha repetit concretament 3 vegades, i tots ells el cinquè premi. El número de la grossa, que ha acabat amb 0, s'ha repetit el tercer premi. L'any passat, el número més repetit va ser el 9, i aquest any ha estat el número 2. Per cert, que tant la grossa com el segon premi, tots dos han començat per 0.
I el més important, que encara no ho hem explicat, on podem comprovar si tenim un número premiat?
Doncs mira, ho podeu comprovar al web loteriesiapuestes.es, que és la pàgina web oficial del sorteig.
I pels que us ha tocat i us esteu posant les mans al cap perquè us no trobeu el bitllet, l'advocat Jorge Fallos de Digestum Legal ha explicat a Radio Estel què és el que cal fer.
Si algú ha perdut un dècim,
ara
el va buscar i diu, si jo el tenia i no el tinc, o li han robat o el que sigui. Ha de posar una denúncia i ha de demanar que se suspengui el pagament. I ha de fer una còpia d'aquesta denúncia i enviar-la a Loteries i Apostes de l'Estat demanant que se suspengui el pagament.
Per cert, que aquest any els espanyols s'han gastat 69 euros de mitjana en la grossa de Nadal.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Esquerra facilitarà la tramitació dels pressupostos a Barcelona pel 2023 amb una abstenció, després que hagi acordat amb el grup municipal del PSC i dels comuns augmentar la inversió dels 40 milions als 100 milions en el pla de joc social perquè les empreses i entitats puguin fer front a la inflació. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra va facilitar la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat i ara facilitarà també que els de l'Ajuntament de Barcelona s'aprovin. El portaveu de Republicans al Consistori, Jordi Corones, ho ha anunciat després que hagi arribat a un acord amb el govern municipal per augmentar la despesa social per fer front a la inflació. En canvi, però, ha criticat que no hagin tingut marge de negociació en la carpeta de les infraestructures.
En qualsevol cas, insisteixo, l'abstenció facilita l'aprovació d'aquest pressupost i, malgrat no és el nostre pressupost, doncs, finalment, creiem que aquest pla de xoc econòmic i social de 100 milions d'euros sí, serà útil i ajudarà doncs, la ciutadania, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona a passar el millor possible doncs, aquests moments de crisi econòmica i social doncs, que estem vivint.
A la pràctica, l'acord pot suposar que ara sigui més fàcil que Esquerra i el PSC també tanquin un acord per aprovar els pressupostos a la Generalitat. Ho explica el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
En públic hem dit clarament que s'havia de desvincular el contingut de l'acord pressupostari de Barcelona del de la Generalitat o el de Catalunya, que té una lògica pròpia, que té unes dinàmiques que són singulars. Evidentment, el clima d'entesa pot afavorir les aproximacions, però en cap cas, vull deixar-ho molt clar, això de pressuposar quina serà la posició del PSC en l'aprovació o no dels pressupostos de la Generalitat.
Junts considera que l'aval d'Esquerra als pressupostos de Barcelona descarta els republicans com a alternativa real de govern.
Gràcies, Judit. I a Madrid, el Senat acaba d'aprovar la reforma del Codi Penal. El que no podrà decidir és sobre el sistema per triar els jutges, perquè ahir a la nit el Tribunal Constitucional va decidir que mantenia el veto a la votació. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'encarregat d'anunciar aquesta decisió era el president del Senat, Ander Hill, cobria així el debat a la Cambra Alta a les 9 del matí.
En acatamiento del auto del 21 de diciembre de 2022 del Tribunal Constitucional, desestimando la solicitud planteada por el Senado de alzamiento de la medida cautelar y en contra del criterio de la Fiscalía de ese alto tribunal, procedemos al debate y posterior votación de la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos, en los términos y con las restricciones establecidas por dicha resolución.
El Partit Popular ha tornat a criticar el discurs d'Ander Hill després de conèixer el veto del Constitucional, en què va anunciar que acatava la decisió, però va ser molt crític i contundent amb la decisió presa per l'alt tribunal.
El retret s'ha mantingut durant tots els discursos del matí. Els partits de la dreta, contraris a la reforma, critiquen l'acord entre el PSOE i Esquerra per canviar el Codi Penal.
Des de Ciutadans asseguren que l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació és un premi per als polítics independentistes i per als corruptes. La senadora taronja Ruth Goñi ho deia així.
En España hay 526 políticos condenados por malversación. Esquerra y el PSOE hoy regalan grandes beneficios a los corruptos. Esquerra para seguir en su camino hacia el referéndum de autodeterminación y el PSOE solo por seguir un año más en Moncloa. Pero todo esto está justificado porque Cataluña está mucho mejor ahora que en 2017.
Goñi ha acabat el seu discurs dient que el següent pas en l'acord entre republicans i socialistes és el referèndum. Des d'Esquerra han reivindicat l'acord i asseguren que el pacte està fent col·lapsar el sistema constitucional espanyol. La senadora d'Esquerra, Mireia Cortés, ha demanat a la dreta que deixi de fer servir els tribunals per aturar el progrés.
Prueben de quitar sus tarpas sobre la justicia y no llevar a los juzgados aquellos que ustedes pierden en las urnas. Lo que durante los últimos años hemos vivido en Cataluña, el uso de unos tribunales arbitrarios y una justicia politizada y parcial para bloquear cualquier avance social o democrático, empieza a cruzar la frontera del Ebro. La derecha judicial está dispuesta a todo para impedir canalizar y dar respuesta a las demandas de las mayorías sociales y electorales.
També han criticat que els jutges ultrapassin les seves funcions i es comportin com activistes polítics.
Els socialistes han tornat a demanar al Partit Popular que compleixi amb la Constitució i renovi els òrgans judicials. I des del PP acusen a Sánchez de trair els seus votants.
Els populars han defensat el vot en contra del seu partit a la reforma perquè afirmen que provocarà una sortida de les presons dels polítics corruptes. El senador popular Javier Maroto ha afegit que el president espanyol està fent tot el contrari del que va prometre als seus votants per mantenir el càrrec.
¿Por qué ha traicionado todo aquello de lo que habló? Muy sencillo, porque descubrió muy pronto que si paga el precio de hacer todo lo contrario de lo que había prometido a los independentistas le votan y le mantienen en el gobierno. ¡Oh, verdad! ¡Oh, sorpresa! Eso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es primero yo, después yo y luego yo, siempre yo y España. Ya veremos si toca después.
Però el discurs de Maroto també ha reconegut que des del Partit Popular no consideren que Pedro Sánchez sigui un president il·legítim. Com a curiositat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat una hora tard al debat del Senat.
Gràcies, Pau. De fet, el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha comparat la situació que s'està vivint aquestes setmanes a Madrid amb el que va passar a la tardor del 2017 a Catalunya.
El que estem vivint tampoc no és nou. Durant l'any 2017 a Catalunya vam viure una situació similar, amb una diferència. Aleshores era el mateix Partit Socialista el que recorria al Tribunal Constitucional per evitar que hi haguessin debats en el Parlament de Catalunya. I en més d'una ocasió el Tribunal Constitucional va resoldre donant empara als diputats de l'oposició en el Parlament de Catalunya, entre ells el Partit Socialista, no?
El secretari general del PP ho ha dit aquest matí en una entrevista al matí a Ràdio Estel. I com us dèiem fa un moment, Anna, el Senat ha aprovat definitivament la reforma de la sedició i malversació. El text final exclou la part de la reforma judicial, com dèiem, després que el Tribunal Constitucional ratifiqués la decisió de suspendre-la.
La iniciativa registrada per PSOE i Unides Podem, acordada amb Esquerra, ha rebut 140 vots a favor, 118 en contra i 3 abstencions. El ple de la Cambra Alta ha estat marcat per la intervenció del Tribunal Constitucional que ha obligat a retallar el text de la proposició de llei per la suspensió de les dues esmenes que s'hi van introduir al Congrés per desbloquejar la renovació del mateix Constitucional. Per tant, el text final que es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat no inclou aquesta part després que el Constitucional ratifiqués ahir dimecres a la nit la decisió de paralitzar-les.
I encara més votacions. El Congrés aprovarà avui la llei trans, tal com l'havia plantejat el Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero, d'Unides Podem. La principal novetat és que reconeix el dret a canviar de sexe al registre sense informes mèdics ni tractaments.
La norma encara haurà de passar pel Senat, però no s'espera que hi hagi canvis. El PSOE finalment ha desistit de l'esmena que pretenia que fos necessari el permís d'un jutge per fer aquest canvi d'identitat de gènere en el cas dels menors de 16 anys. D'aquesta manera, doncs, tampoc no necessitaran aval judicial els menors de 14-16 anys.
Mentrestant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al Parlament Europeu i comparteix la decisió de l'Eurocambra de declarar vacant l'escó d'Oriol Junqueras.
La Cambra ha rebutjat el recurs que va presentar el líder d'Esquerra i argumenta que no se li va adjudicar l'escó perquè el Tribunal Suprem no va notificar-lo a la Cambra. El dirigent d'Esquerra va ser escollit eurodiputat al maig del 2019, com que era a la presó, no obtenia el permís de la Junta Electoral Central per anar a jurar o permetre la Constitució i el seu escó va quedar vacant.
I encara amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que conclou que entre el 2010 i el 2018, tant Barcelona com la seva àrea metropolitana i Madrid no van fer res contra la contaminació i, per tant, van infringir els índexs de la qualitat de l'aire.
L'òrgan judicial europeu justifica que totes dues ciutats van superar els nivells màxims permesos de diòxid de nitrogen durant 8 anys i no van fer res per solucionar-ho. La sentència no comporta que hi hagi cap sanció econòmica, però sí que es podrien aplicar multes si es continua incomplint els objectius climàtics marcats. De fet, la Comissió Europea el 2017 va denunciar Espanya per no haver rebaixat els nivells de contaminació de l'aire quan se li va demanar i ara el Tribunal de Justícia ha donat la raó a Brussel·les. A més, assegura que l'Estat espanyol ha tingut prou temps per revertir la situació, ja que quan la Comissió Europea el va avisar per primera vegada el 2017, ja feia 7 anys que incomplia la normativa. En la sentència, la Justícia Europea subratlla que l'omissió dels objectius climàtics ha posat en risc la salut dels 4,2 milions d'habitants que tenen les zones catalanes.
Després de conèixer el dictamen la tinenta d'Alcaldia, Ecologia, Urbanisme i Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que la pol·lució és un problema real que afecta la ciutadania i ha insistit en que s'han de fer molts esforços per evitar que la contaminació continuï sent una de les causes que produeix més morts.
Sanz ha reclamat que tant l'Estat com la Generalitat es posin les piles i ha posat d'exemple l'Ajuntament de Barcelona, on entre el 2015 i el 2022 va millorar la qualitat de l'aire un 31%. La tinenta d'Alcaldia assegura que la solució per garantir que la gent té salut a la ciutat és fent més eixos verds, millorar el transport públic i reduir els creuers i el trànsit.
Estel migdia.
I tornem a Madrid perquè el govern espanyol confia en arribar a un acord amb els agents socials sobre l'augment del salari mínim interprofessional pel 2023, però la negociació comença malament perquè les principals patronals espanyoles han plantat el govern en la primera reunió. No hi eren ni la COE ni la CEPIME.
El Ministeri de Treball no ha plantejat encara una proposta d'increment en aquesta primera reunió amb els sindicats. Els experts de treball reclamen pujar el salari mínim d'entre el 4,6 i el 8,2% fins als 1.082 euros, amb una revisió cada 6 mesos per la incertesa econòmica derivada de la inflació. Per la seva banda, els sindicats reclamen que el salari mínim interprofessional sigui de 1.100 euros.
En aquest sentit, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, està molest amb les patronals i critica que diu que només vagin on poden parar la mà.
Aquestes declaracions arriben un dia després de la primera reunió entre el govern i els sindicats per negociar la pujada del salari mínim sense la presència dels representants de les empreses COE i CEPIME, que ja havien anunciat que no hi anirien. Pacheco, en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel, ha assegurat que les patronals s'estan posicionant políticament.
I les empreses estan guanyant més calés que abans. No és un problema econòmic, és un problema de política de redistribució de la renta. I, per tant, les patronals estan fent un posicionament totalment immoral del que és la insolidaritat de poder donar-li resposta als seus treballadors i treballadores del que estan patint les conseqüències per poder omplir aquesta cistella de la compra que els ha incrementat un 15%. Per tant, penso que és un posicionament polític, que si no té una resposta, com deia, concertada, ha de tenir una resposta, evidentment, conflictiva.
D'altra banda, des de Comissions Obreres de Catalunya esperen que el govern espanyol aprovi en el Consell de Ministres de dimarts vinent noves mesures perquè redueixi el preu dels aliments. El sindicat veu amb bons ulls que es retiri el descompte de 20 cèntims del combustible si aquests diners es destinen a reduir el preu de la cistella de la compra. Ho ha dit el mateix Pacheco a aquesta emissora.
Són recursos que podem retornar per no pagar, en aquest cas, de manera universal, 20 cèntims del gasoil i reutilitzar-los per altres vies que realment reequilibrin amb criteris de cohesió social les desigualtats que produeix una situació com aquesta. Penso que és molt més necessari ara donar a la gent capacitat de menjar en condicions que no de moure el cotxe.
En aquest sentit, Pacheco insta el govern a aprovar els pressupostos pel 2023 abans de l'1 de febrer perquè, si no ho fa, serà un problema.
I SEAT pacta amb els treballadors allargar l'ERTO a les plantes de Martorell i Barcelona fins al proper 30 de juny i no fins al 31 de març, com estava previst.
Aquesta ampliació s'ha acordat després d'avalar la situació actual els últims dies i la previsió d'un primer trimestre de molta incertesa. A través d'un comunicat, SEAT ha explicat que es veu afectat per un escenari complex per la manca de semiconductors i de matèries primeres que, segons els sindicats, té molta incidència en la producció. L'expedient, que afecta un màxim de 10.310 treballadors, caducava aquest divendres.
I la plantilla de Correus ha estat convocada a fer vaga avui i demà i també els dies 4 i 5 de gener, coincidint amb les dates centrals de la campanya de Nadal. La crida a la vaga l'ha fet el sindicat CGT per pressionar l'empresa a que s'assegui a negociar un nou conveni col·lectiu.
El sindicat denuncia que l'empobriment dels treballadors és del 20% perquè el conveni actual fa més de 8 anys que ha quedat obsolet i no s'ha actualitzat. Desenes de treballadors s'han concentrat amb pancartes aquest matí a la subcentral de l'empresa del barri de Gràcia per demanar una nova negociació i millores salarials.
Barcelona, els 42 pisos fets amb contenidors marítims a les Glòries comencen a allotjar famílies vulnerables, la majoria monoparentals. L'edifici de 7 plantes s'ha construït en un temps rècord de 6 mesos gràcies a l'ajuda d'una grua de grans dimensions que ha anat col·locant un per un tots els contenidors.
Des de l'Ajuntament remarquen que aquest és un tipus d'edificació sostenible i de ràpida construcció que permet donar una solució digna a famílies que estan en situació de vulnerabilitat. Una solució que afirmen que ajuda a pal·liar la crisi d'habitatge que hi ha a la capital catalana. Gràcies gràcies a aquesta promoció, una quarantena de famílies, la majoria mares a fills amb fills, a càrrec que podran tenir accés a una llar digna.
Mentrestant, la firma d'hipoteques va registrar el millor octubre des del 2010 a Catalunya, amb 6.692 operacions, el que suposa un augment del 13% respecte al mateix mes de l'any passat, això sí, en relació amb el setembre. Van caure un 12,9%.
Al conjunt de l'Estat es van signar 41.000 hipoteques, un 13,5% més que el 2021, però un 7% menys que el mes passat. L'estadística de l'INE també constata que els préstecs hipotecaris a tipus fix continuen a la baixa a l'Estat i per segon cop tornen a caure del 70%. En concret, el 36% de les hipoteques signades al setembre van ser a tipus variable i el 64% a tipus fix. Per comunitats, la que ha registrat un major nombre d'hipoteques són Andalusia, seguida de la Comunitat de Madrid i de Catalunya.
I a Andorra, els bancs permetran a les famílies vulnerables allargar el pagament de les hipoteques que suposin més d'un 30% dels ingressos familiars.
Es tracta d'un acord signat entre Andbank, Morabank i Crèdit Andorrà. La idea és que durant un màxim de 2 anys l'usuari pagui només una part de la quota, que és la que correspondria als interessos. La resta s'ajornaria el temps que es decideixi i s'afegiria al final del termini pactat. Se'n podran beneficiar aquelles famílies que no superin els 32.000 euros d'ingressos anuals, que la quota del préstec s'hagi incrementat almenys un 30% i que l'import mensual superi el 30% del sou familiar.
La Cambra de Comerç de Barcelona fa un crit d'alerta a l'Estat i al Govern perquè accelerin la posada en marxa dels fons europeus. Segons un estudi de l'ENS, l'Estat tan sols ha executat 1 de cada 2 euros dels fons de recuperació postpandèmia.
Pel que fa al repartiment dels diners, Catalunya només ha rebut el 14% dels recursos transferits directament a les comunitats autònomes entre el gener del 2021 i el novembre del 2022. I pel que fa a l'execució dels fons per part del Govern, l'executiu de Pere Aragonès només ha assignat la meitat dels fons. La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, reconeix que els darrers mesos ha augmentat l'execució dels fons, però creu que no n'hi ha prou.
Cal agilitzar encara més tota aquesta gestió, sobretot pel que fa als mecanismes de recuperació i resiliència, els MRR, per aprofitar al màxim durant el període que pertoca. El compromís amb Europa precisament és el que ens fa que haguem d'actuar d'una manera ràpida. Recordem que d'aquests 77.000 milions d'aquests fons que assigna la Comissió Europea a l'Estat espanyol, s'han de comprometre tots durant el període 2021-2023. Per tant, ens queda un any per complir aquest compromís.
El Departament d'Acció Climàtica abonarà avui el segon pagament dels ajuts directes dissociats de la Política Agrària Comuna del 2022.
Es tracta de més de 71 milions d'euros que beneficiaran a més de 37.000 agricultors i ramaders que corresponen a l'ajut de pagament bàsic, pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, al complement de joves i a l'ajut del règim de petits agricultors.
I en plana internacional, la Unió Europea ha convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky a Brussel·les al febrer per participar en la cimera amb Ucraïna.
La trobada se celebrarà el 3 de febrer i el líder ucraïnès es reunirà amb els presidents del Consell Europeu, Charles Michel, i la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La invitació comunitària a Zelensky arriba un dia després que el president ucraïnès aterrés a Washington per reunir-se amb el president dels Estats Units, Joe Biden, en el que és el seu primer viatge a l'estranger des de l'inici de la guerra.
I tornant a Catalunya, presó provisional sense fiança per 5 detinguts del Baix Llobregat per actuar com a grup organitzat que hauria agredit sexualment almenys a 3 víctimes.
Se'ls acusa de 5 delictes d'agressió i 3 d'agressió o abús sexual. La magistrada considera que es tracta d'un grup organitzat on un capta les noies i els altres s'aprofiten de la seva vulnerabilitat sometent-les a pràctiques sexuals no consentides. Pels missatges de mòbil analitzats se sospita que hi ha més víctimes que no s'han pogut identificar.
I l'exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, ha estat denunciat per un delicte d'abús sexual. Ho explica el diari Ara.
La denúncia l'ha presentat una treballadora del diari El Principal, que ara dirigeix Gordillo. Segons la denunciant, una noia de 23 anys, els fets van passar l'1 de desembre a la Sala Polo de Barcelona, després d'un sopar d'empresa. Gordillo hauria fet tocaments a la treballadora quan aquesta demanava una copa a la discoteca.
I una pacient de l'Hospital Plató de Barcelona, integrat al Clínic, ha denunciat un treballador del centre per agressió sexual.
La víctima ha posat la denúncia als Mossos d'Esquadra i ha explicat que l'agressió hauria passat mentre estava ingressada a l'hospital. L'empresa ha apartat el treballador Salvador de manera cautelar i ha obert una investigació interna. El cas està en mans dels jutges i els Mossos d'Esquadra de moment no han fet cap detenció.
Mentre que un dels autors del crim del Càcer, Miguel Ricard, passarà avui a disposició judicial després de ser detingut al barri del Raval de Barcelona, acusat de liderar un narcopis.
L'arrest va ser aquest dimarts a la tarda en un pis del carrer Aurora, on també es va detenir a una altra persona per un delicte contra la salut pública. Els escorcolls van trobar cocaïna, haixix, marihuana i diner en efectiu.
I a Badalona, els Mossos d'Esquadra han detingut un treballador de manteniment de l'escola Maristes acusat de provocar un incendi al centre.
Els fets han passat aquesta matinada durant la festa de Nadal dels monitors, on l'arrestat també estava. Va marxar després d'una discussió amb un altre company de manteniment. Entre la discussió i el foc, l'home va protagonitzar un altre incident en un bar pròxim i va ser identificat per la policia. En tornar, l'acusat va entrar a la sala d'actes de l'escola i va calar foc, a més d'intentar bloquejar la porta trencant la clau del pany. Els monitors, però, van poder obrir la porta i sortir del lloc.
I un apunt més abans d'anar als esports, han quedat en llibertat la mare i l'àvia que van abandonar el seu nadó en un contenidor a Tarragona, ara fa prop de 2 anys. Les dones havien estat condemnades a 7 anys de presó per l'Audiència de Tarragona i ara s'està estudiant si són indultades. Mentre no es resol el cas, han quedat en llibertat.
Havien entrat en presó i ara han quedat en llibertat perquè ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està estudiant si han de ser indultades. El magistrat ha considerat que es poden iniciar els tràmits per demanar el perdó, argumentant que les condemnades tenen molta por de la reacció de l'avi de la criatura perquè les controlava de manera molt estricta i per la lenta resposta del sistema sanitari i dels serveis socials.
Gràcies, Anna.
Sempre vos.
Esportiva, Xavi, perquè aquesta tarda el Girona i el Nàstic es juguen el seu passi als 16ens de final de la Copa del Rei.
I la plantilla gironina s'enfronta a la Cetra Atlético Cacereño amb un equip ple de baixes, a les ja conegudes de Reinier, Borja, Jangel, Yangel, Ibra, Juanpe, Javi Hernández i Riquelme. Se li suma la de Bernardo Espinosa, que no jugarà per molèsties al maluc. El tècnic gironí, Michel Sánchez, apuntava durant la prèvia que l'equip arriba bé en aquest partit, que es volen emportar sí o sí, sense pensar encara en el proper partit, que ja serà el de Lliga.
Hem de pensar que dijous pot ser una prova per a la Liga i un partit també molt difícil per al rival i perquè és un partit i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors penso que l'equip ha de ser el millor possible per guanyar aquest partit sense pensar en el partit de Liga.
A banda del Girona, a les 9 de la nit també juga el Nàstic contra el Màlaga. Els tarragonins venen de guanyar aquest cap de setmana i volen mantenir la dinàmica positiva i classificar-se així per a la fase decisiva d'aquesta competició cupera. El duel es podrà seguir en aquest cas per TV3 i un cop acabi la jornada d'avui dijous, demà al migdia es farà el sorteig dels 16ens de final, on ja hi entrarà el Barça. Qui no hi serà l'Andorra, que hi va caure eliminat en veure's superat pel Llevant 2-1.
Mentrestant, el Futbol Club Barcelona ja ha començat les obres per adequar l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on ha de jugar a partir de la temporada que ve per la remodelació del Camp Nou i la construcció de l'espai Barça.
Les actuacions que es fan des del club se centren en el terreny de joc i les graderies, així com altres espais auxiliars com la grada de premsa, els vestidors i les zones d'aparcament interior. Els treballs han començat aquest matí per adequar el terreny de joc, canviant el sistema de drenatge de rec i de tractament de l'aigua. A més, també s'estan adaptant al camp a les dimensions necessàries establertes pel club.
En futbol femení, la jugadora Jana Fernández ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2025.
La defensa, que acabava la seva vinculació amb el club blaugrana a finals d'aquesta temporada, ha signat la seva continuïtat 2 anys més aquest matí al costat del president Joan Laporta i del directiu Xavier Puig.
Per mi és una il·lusió tremenda, com tu ben dius, és el club de la meva vida, no?, on sempre he somiat jugar, i que siguin molts més anys em genera molt orgull i molta satisfacció perquè aquí és on vull estar.
Fernández, de 20 anys i nascuda a Sant Esteve de Sarrovira, es porta tota la vida a les files del Barça. Va començar a la Barça Academy i posteriorment va passar per totes les categories del futbol formatiu fins a debutar amb el primer equip femení la temporada 2018-2019. A mitjans del curs passat, però, va patir una lesió en un genoll de la que es troba en la recta final de la recuperació. De fet, aquesta setmana ja ha tornat a entrenar al costat de les seves companyes. Aquesta notícia arriba l'endemà que l'equip s'hagi classificat pels quarts de final de la Champions femenina com a primer de grup després de guanyar 6-0 al Rosengar en un partit que s'ha jugat al Camp Nou.
En futbol internacional, atenció, perquè Leo Messi i el PSG han tancat un acord perquè l'argentí, actual campió del món, continua almenys un any més al club francès.
Ho explica avui el diari Le Parisien. Messi ha donat la seva paraula als dirigents del Paris Saint-Germain per prolongar per una temporada més l'actual contracte que acabava el juny d'aquest any, del següent any 2023. Va ser durant el mes de novembre, poc abans de la disputa del Mundial de Qatar, que les dues parts van arribar a un principi d'acord perquè Messi continuï a París. De fet, la del Paris Saint-Germain ha estat l'única proposta concreta que ha rebut Leo Messi.
La selecció espanyola cau fins al desè lloc del rànquing FIFA de millors seleccions després del seu desastre al Mundial de Qatar.
I Brasil, tot i caure en aquests quarts de final contra Croàcia, la tanda de penals es manté líder de la llista de la FIFA, seguida de la campiona argentina, que puja fins a la segona posició. La revelació d'aquest Mundial, la selecció del Marroc puja 11 llocs de cop respecte a l'última actualització i es col·loca a les portes del top 10. Ara és ara mateix és dotzena, convertint-se en la selecció que més punts suma en aquesta actualització del rànquing FIFA. A banda d'Espanya, dins de les 10 primeres, dues grans baixades més són les de Bèlgica, eliminada a la fase de grups, i d'Itàlia, que no es va classificar per al Mundial de Qatar. Totes dues perden dues posicions.
En bàsquet, Àlex Abrines podria reaparèixer demà en el partit d'Eurolliga que el Barça juga a València.
El jugador balear sembla recuperat ja dels problemes de lumbàlgia que l'han tingut apartat aquestes setmanes. De fet, ja ha fet un entrenament amb la resta de companys i demà podria gaudir de minuts al pavelló de la Fonteta de València. Els dos equips de la Lliga CB es troben a Europa en moments molt diferents. Els valencians són dotzens, amb un balanç de 6 victòries i 8 derrotes, mentre que els blaugranes lluiten pel liderat europeu. De fet, 6 equips, separats tots ells per una victòria, pugnen per acabar l'any a la primera posició de l'Eurolliga. La jornada europea ja comença aquesta nit amb el partit entre el Real Madrid i l'Asvel de Lió a les 9 de la nit. D'altra banda, aquesta tarda hi ha jornada a la Lliga Femenina de Primera Divisió. El Barça-Sant Feliueny s'enfronta a les 7 al Saragossa.
I encara en bàsquet, l'exjugador català Pau Gasol és un dels candidats per entrar al Saló de la Fama de l'NBA l'any que ve.
Gasol va ser, recordem, doble campió d'aquesta competició americana amb els Lakers. Els finalistes es donaran a conèixer el dia 17 de febrer al Salt Lake City durant el cap de setmana que es juguin els All-Stars, mentre que els nou membres del Saló de la Fama s'anunciaran oficialment el dia 1 d'abril.
I acabem parlant d'hoquei patins perquè avui comença la darrera jornada de l'any on el Barça mirarà d'acabar líder.
Els blaugranes, que compten tots els seus partits com a victòries, volen convertir-se en campió d'hivern de l'hoquei Lliga amb una victòria davant el Caldes avui a les 9 de la nit. Els blaugranes amb avantatge de 6 punts sobre el Liceo, que ja va jugar aquest partit amb victòria davant del Vilafranca, poden augmentar la diferència a 9 punts davant un Caldes que encara té un partit pendent per jugar i té opcions de situar-se al podi de la classificació. En altres partits, el Calafell, que és tercer, jugarà a la pista del Reus, cinquè i amb un punt menys, i a dues jornades per acabar la primera volta, Barça, Liceo, Reus, Calafell i Noia ja tenen el bitllet assegurat per a la fase final de la Copa del Rei. Les tres places restants poden ser per Caldes, Lleida, Igualada, Voltregà o Alcoi, que encara mantenen aquestes opcions.
Gràcies, Xavi. Acabem, com sempre, amb la cultura. El Magiró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La programació de... Portes temes que m'agraden, eh? Programació de Nadal del Mercat de les Flors de Barcelona comptarà amb 4 espectacles familiars. La companyia El Conde de Torrefiel hi portarà el seu primer espectacle familiar.
L'espectacle es diu Los Protagonistes i es podrà veure al Teatre Municipal de la Ciutat des del 27 fins al 30 de desembre, del 2 al 4 de gener i els dies 7 i 8 del mateix mes. D'altra banda, la coreògrafa italiana Sílvia Girabaudi oferirà un espectacle de dansa amb humor titulat Monjo, del 27 al 30 de desembre, i la catalana Anna Rovirola, acompanyada de la companyia Big Bouncers, hi exhibirà Plankton, del 2 al 4 de gener, i els dies, agafeu agenda, 7, 8, 14 i 15 de gener. Finalment, la companyia madrilenya Aracala Danza portarà l'espectacle familiar Loop els dies 7, 8, 14 i 15 de gener. Tots els espectacles d'aquesta programació especial de Nadal estan pensats per poder-los gaudir en família.
I precisament, ara que ja tenim el Nadal a tocar, volem repassar quina història hi ha darrere les tradicions que celebrem cada any per aquestes dates. Ho fem amb aquest reportatge que han preparat la Carla Buigas i el Pere Joventí Balcells.
Nadal és sinònim de bon menjar i de personatges màgics que ens porten alegria i regals.
Comencem parlant del tió, un tronc màgic d'origen ancestral que ha arribat als nostres dies d'una forma ben especial. Amadeu Carbó, responsable d'inventari de patrimoni material de l'Arquebisbat de Barcelona, ens ha explicat que de tions hi ha arreu d'Europa, però que Catalunya ha sabut rellançar i adaptar als nous temps aquesta tradició.
El tió l'hem d'observar com un corn de l'abundància. És probable que sigui l'únic element de la festivitat de les festes de Nadal que no s'ha cristianitzat. Continua sent un tronc que regala. Es fa en un moment de l'any on quan s'acaba el fet de cagar el tió, es crema amb el foc vell. I amb el foc vell de la llar encenem el foc nou amb un tió. I això és un símbol molt, 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 molt potent. La continuació de la comunitat, el bon auguri per un any nou que ha de venir.
L'Evangeli, segons Mateu, parla d'uns mags o savis que van seguir l'estel que els va portar davant el nen Jesús. Són els tres reis d'Orient, tres, perquè van ser tres les ofrenes que van fer a l'infant, or, encens i mirra. Carbó explica que la rebuda de ses majestats, els reis mags, és una tradició més contemporània.
Tota aquesta teatralització o parateatralització que hi ha al voltant dels tres reis i que porten regals a la gent a les cases, això ens arriba relativament recent. Tant és així que, per exemple, ara, quan anem a rebre els reis, ens arriben amb tractor, amb helicòpter, amb camell, amb cavall, amb el que sigui, i ens arriba als nostres pobles. Però això és una cosa molt, molt, molt moderna. Penseu que la primera cavalcada és al Coll l'any 1885.
I el darrer personatge, però no menys important, que ens visita aquests dies és el Pare Noel, de barba blanca i vestidura vermella.
I atenció, perquè a diferència del que es creu, no vesteix vermell per culpa de la Coca-Cola.
Tenim imatges del Pare Noel vestit de vermell anteriors a que existís la Coca-Cola.
I segons Amadeu Carbó, el Pare Noel ha arribat per quedar-se.
El Pare Noel és un personatge que cada cop està més implantat. Hi intervenen moltes coses, eh? Intervé el cinema, per exemple. El cinema ha sigut importantíssim per implantar el Pare Noel. Fer ús de la iconografia del Pare Noel com a reclam comercial, no només de la Coca-Cola, sinó de moltíssims grans magatzems, etcètera, etcètera, això ha fet que tingui un arrelament important. I també les logístiques familiars. Hi ha qui es resisteix al Pare Noel i fa campanyes durant cada Nadal.
Les tradicions nadalenques també passen per la taula. A Catalunya, el 25 de desembre, mengem sobretot escudella, una tradició que arriba del món rural.
El Vicent Marquès és un escriptor que ha dedicat 40 anys a escriure sobre la cuina catalana i occitana i ens ha explicat que la tradició de Nadal també passa per menjar pollastre rostit i gall i ens ha explicat una mica els seus orígens.
El pollastre eixia a taula per Nadal i després en tot l'any no el veien perquè el pollastre era car. Només en tenien a pagès, que tenien corrals, però actualment resulta que el pollastre rostit i set taules dia sí, dia no. I clar, ja no tenen el prestigi, diguem-ne, que tenien els pollastres aquells. I per tant, la gent ja no tendeix tant a fer pollastre per Nadal.
Les tradicions, però, es van adaptant també a les costums i al dia a dia de la societat.
I com bé diu Vicent, ara és poc comú trobar taules tan plenes de plats tradicionals, sinó que s'ha de saber quin triar.
Passa una altra cosa, que clar, si primer te menges un plat d'escudella, que primer ve la sopa de galet, després ve la carn d'olla, després te menges un pollastre i quedes per a rebentar. Clar, perquè allò és una bomba calòrica, tot. I si després hem de menjar-se encara els torrons, ja aquí s'ha d'afluixar els pantalons per poder-ho fer.
Clar, i els torrons, postre il·lustre dels àpats nadalencs i, sobretot, durant la sobretaula.
I és que, encara que sigui l'últim que mengem el dia de Nadal, és el que més temps fa que ocupa les nostres taules.
Els torrons. Això és català i són molt antics. Em sembla que la primera menció del torró en català és del segle XV. I llavors ja en feien al País Valencià i per alguns llocs de Catalunya. I els torrons occitans, que són més... que també són molt, molt típics de Nadal, són més moderns. La primera menció és del 1700.
Les tradicions han evolucionat fins als nostres dies i seguiran evolucionant perquè són vives i dinàmiques i s'adapten als nostres dies, això sí, mantenint sempre l'essència i les ganes de celebrar la vida.
Estel migdia, amb Diana Silva.
I no deixem de parlar de Nadal, perquè ja sabeu que en aquest programa la reina del Nadal és Maria Carey, però sembla que és una adoració no tan compartida a Espanya. És que la cantant sí ha aconseguit desbancar Maria Carey amb la cançó nadalenca més escoltada del 2022 de Spotify Espanya amb aquest tema.
Let's go below zero and hide from the sun.
Erdogan ha desbancat a All I Want for Christmas is You, amb el que és una injustícia total, home.
Sabia que diries alguna cosa al respecte. Va, d'acord amb aquest rànquing, darrere de Sia i Maria Carey hi trobem Last Christmas, Casa de Papel, en quarta posició, i Santa Telmi d'Ariana Grande, en cinquè lloc. La llista de les 10 cançons més escoltades la completen Jingle Bell Rock, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Aleluya, Rocking Around the Christmas Tree i Mistletoe de Justin Bieber. Les nadales tradicionals més populars de Spotify a Espanya en castellà han estat Feliz Navidad, de José Feliciano, que es col·loca en la posició 13a, i el Burrito Sabanera, la mítica, en la 23a.
I deixant enrere el Nadal, en cinema, la pel·lícula Alcarràs no supera la selecció de l'Acadèmia de Hollywood i no serà als Oscars.
Si el sol fos jornaler, papa, no matinaria tant.
Papa?
Si el marquès hagués de batre...
No l'han preseleccionat en la llista de les 15 cintes que opten a ser nominades a millor pel·lícula internacional.
Fins ara hi ha hagut 3 produccions catalanes competint pels Oscars i cap ha passat aquest tall. No ho va aconseguir Carla Simón ara fa 4 anys amb Estiu 1993, ni tampoc ho va aconseguir Agustí Villaronga fa 11 anys amb Pa Negre. Ara Alcarràs el que haurà de fer, doncs, és esperar els Premis Gaudí Goya per seguir recollint estatuetes o almenys intentant-ho. Entre les 15 pel·lícules escollides per l'Acadèmia de Hollywood hi ha títols com Argentina 1985, l'austríaca Corsage, la cambodjana Return to Seoul, la belga Close, la danesa Holy Spider o la francesa Saint Omer. La 95a edició dels Oscars se celebrarà el proper 12 de març del 2023.
I sense perdre el fil, perquè parlem ara de les estrenes destacades de la setmana, arriba a la gran pantalla el documental biogràfic I Wanna Dance with Somebody, que repassa la vida de la cantant Whitney Houston.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
Critican que usted y su música no son lo bastante negras.
¿Quién lo ha dicho? Es mentira. Y me pone furiosa, la verdad. Es odioso y desinformado. Toda mi vida he oído, no es lo bastante negra. ¿Qué tal no es lo bastante obediente? ¿Qué tal no es lo bastante temerosa?
Es tracta d'un retrat sense complexes de la dona que hi havia darrere de la seva veu.
Des de la nena que cantava una coral de Nova Jersey fins a convertir-se en una de les artistes supervendes més premiades de tots els temps. De fet, l'any 2012, en el moment de la seva mort, era la dona que havia rebut més premis de tots els temps, segons apunta el Guinness World Records 2012.
I als cinemes també s'estrena la pel·lícula Broker.
Lo siento mucho. Volveré a por ti. No hay teléfono.
Estoy seguro de que no volverá.
Es tracta d'un drama coreà del director Hirosaku Korida.
Ja veuràs ara els noms coreans que venen, perquè els dic jo i patiré, eh? Broker explica la història d'una jove que abandona el seu nadó a les portes d'una església. Aquest infant és recollit per un grup que es dedica a robar nadons abandonats per ser venuts. Al cap d'un temps, quan la mateixa mare jove torna a l'església, descobreix el negoci legal i llavors decidirà unir-se al grup per trobar els pares adoptius més òptims per la seva criatura.
Ara ve quan
la maten. La pel·lícula compta amb molts dels protagonistes que sortien a la sèrie El Juego del Calamar. Alguns d'ells són Kang Hu, Gang Dong-woon o Lee Ji-eun.
Però per què fas el tonito de Xina?
És que és molt complicat pronunciar noms coreans. Song Kang-ho va ser reconegut al darrer festival de Cannes com el millor actor.
I també s'estrena Eugène Grandet, un film basat en una obra d'Honoré de Balzac, considerat el novel·lista francès més important del segle XIX.
Si le apetece, esta tarde puedo llevarle a conocer la zona.
Excelente. ¿Nunca se ha ido de este lugar?
¿Cree que me darían permiso?
Marc Duguin ha dirigit Eugène Grandet.
La pel·lícula explica la història d'en Félix Grandet, que viu tranquil·lament a casa seva, veient com la seva fortuna es manté estable. El senyor, però, té una filla molt cotitzada pels joves de la contrada i molts d'ells li demanen permís per casar-se amb ella. L'home, però, no acceptarà cap d'aquests pretendents per por que li prenguin els seus diners. Tot es complicarà quan arribi un nebot que ho capgirarà tot i no podem dir res més.
I canviant de temàtica totalment, pels més petits arriba als cinemes El gat amb botes, l'últim desig.
Ens hem reunit avui aquí per dir l'últim adéu.
El gat amb botes.
ficat amb botes?
Només et queda una vida. T'has de jubilar.
La pel·lícula, com podeu escoltar, està doblada al català.
I celebrem aquest doblatge. Igual
jo el celebro, però saps què passa? Que en castellà surt la Rosario Flores.
Ah.
I no crec que la Rosario Flores l'hagi doblat en català. Em semblaria encara més curiós.
Doncs l'haurem...
Explica la pel·li.
Després d'haver conegut el personatge a les pel·lícules d'Isrec, l'entranya plegat amb botes arriba a la gran pantalla com a protagonista d'una seqüela. La pel·lícula mostra com el gat amb botes descobreix que la seva passió per les aventures li ha passat factura. De fet, ha consumit 8 de les seves 9 vides, per això iniciarà un viatge èpic per trobar el mític últim desig i restaurar les seves 9 vides.
Moltes ganes de veure-la i molt pel·li del dia de Nadal, de coses sí. Així, eh? Moltes ganes. I més enllà del cine, pel que fa a les plataformes, Netflix estrena el musical de Matilda.
Érase una vez una niña que estaba atrapada. Esta es la historia de su espectacular huida.
Aquesta sí que s'estrena el dia de Nadal, eh?
Exactament, el 25 de Nadal la podreu trobar a la plataforma.
25 de Nadal, eh?
El 25 de desembre la podeu trobar a la plataforma Netflix. Matilda és una nova versió del musical teatral que ja va guanyar respectivament un Premi Tony i un Olivier i està basada, doncs, en la popular obra de Roald Dahl.
I a HBO Max arriben les aventures del conegut xef José Andrés amb la sèrie José Andrés and Family in Spain.
Hello, people. I am José Andrés. Home. Spain is the land where I was born and where my passion for cooking began.
Oh, yeah.
Spain lives deep in my soul, and its food has made me who I am. A chef who loves to feed the world.
What you hear is the happiness.
Se li nota, eh, l'anglès, que és espanyol.
T'anava a dir, és una pel·lícula pels que estigueu aprenent anglès, jo crec que la podreu seguir perfectament, la sèrie.
La nova entrega segueix el famós cuiner i les seves tres filles en un viatge per tot Espanya.
Fa 30 anys que el xef va abandonar Espanya, però, com diuen, tothom torna. I en aquesta ocasió, José Andrés volia que les seves tres filles tastessin i vivissin de primera mà la gastronomia de tot el país. A Barcelona, el cuiner mostra algunes de les cuines més elevades del món i a Madrid alguns dels plats més clàssics. De fet, repassen doncs, l'escudella, el gazpacho, una mica tot. Pa amb tomàquet, tota la cuina del país. I al marge de la cuina també viuen experiències com volar en parapent o també munyir cabres.
Que és una experiència molt comparable, volar en parapent, clarament. I més enllà del cine i de les sèries, Berto Romero, Martita de Granà i el podcast de Napoleó i Oye Sherman són els primers confirmats del festival Salat de Sant Feliu de Guíxols.
Els quatre humoristes actuaran a la tercera edició d'aquest festival de comèdia que s'inclouen al certamen musical de la Porta Ferrada que se celebra a Sant Feliu de Guíxols. Berto Romero i Martita de Granà són dos dels noms més potents de l'estat en l'àmbit humorístic i per la seva banda, el podcast Oye Polo és un dels més escoltats en català que arribarà a Sant Feliu de Guíxols en format d'espectacle. Les entrades ja estan a la venda a través del portal web del festival.
Gràcies, Olma. El que no m'has dit és... Et sembla bé, allò de la Sia que desbanqui a la Maria Carey? O...
Mira, t'he de dir que la cançó de Sia s'enganxa molt, però crec que la cançó de Maria Carey té com aquest misticisme, aquesta tradició, que és un...
Ara.
Hauria de ser una cosa molt bona perquè la traguessin de la número 1, llavors. Ja em va bé que ocupi la número 1. Maria
Carey. Perfecte, molt bona argumentació. Moltes gràcies, Omar. Fins demà.
Fins demà, Diana.
Com avui de 1949 naixia Robin Gibb, el vocalista va triomfar amb els Bee Gees amb temes com Night Fever, Stayin' Alive o aquest How Deep Is Your Love que escolteu. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Galvic Pellegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. We
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
A Caprabo els preus rebobinen fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai a Toaquarts per 15,95 euros al quilo, la pinya del Monte per 1,29 al quilo i el cava raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.